Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Us heu posat mai un gorro de cuiner? Es creu que a partir del pontificat del papa d'Avinyó, Joan XXII, es creu que va començar a utilitzar-se aquests gorros alts i de color blanc. Joan XXII era un gran aficionat a la mostassa i els visitants i parents li van posar per escalafó fils d'or sorgits amb els gorros. Una altra història, però, que ens fa menció va ser la del jesuïta Cubert, preceptor del príncep de Toreda, capellà de la Real Cavalleria i que descriu el cuiner com un home que vesteix ricament, porta un espasa al cinturó, llueix diamants als dits i treu una caixa d'or de rap i es distingeix del duc d'Orleans pel gorro que utilitza. L'abat va ser amic de l'Averent, el cuiner del marquès d'Oxels, autor de la Bíblia dels estofats L'École de Ragout. Fins i tot, el senyor Carême, el cuiner de Talleyrand, un dels grans savis de la cuina, en el Congrés de Viena, vora l'any 1815, portava també un gorro amb petites flors d'or i no se'l treia per res, ni per l'Alexandre de Rússia. Quan el tsar va preguntar qui era aquell insolent, tota la cuina va respondre: Talleyrand. El tsar, que no era estúpid, el va contractar per estar al seu servei.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que tenim amanida, entremès, espàrrecs amb pernil, calamars de la Romana, vedella amb bolets, conill amb pebrot, costelles, bistec, llom, botifarra i pollastre. I de postres, flam, pinya, préssec, gelat, ametlles, avellanes, fruita, crocant i bonbon glacé, i si voleu, fins i tot, un frigopié. Vinga, va, que tenim un bon pica-pica avui i després sabeu què farem? Anirem a tastar peix japonès i, si tot va bé encara, menjarem una bona colla de nous del Pla de l'Espany, les nous crespianes. Li fotrem una miqueta de poesia des de l'olivar d'en Jan, del celler Rim d'en Jordi, i ja ho tindrem tot fet. Què? Comencem? Vinga, va, avui agafeu la taula rodona, que ja la tenim a punt.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser. Ja tenim l'Òscar Gómez a punt. Òscar, bon dia, com anem?
Molt bon dia, Pep.
Fantàstic. Escolta, a veure, cap a on anem aquesta setmana?
Mira, aquesta setmana anem a Colomers, a l'Empordà, a un restaurant que es diu El Xalet.
Home,
Colomers és una zona fantàstica, està a prop de Jafre. I és per què m'esmentes Jafre, que és el poble del costat? Doncs perquè m'agrada molt anar a Jafre a comprar botifarra de Perol.
Ara, Can Reliu, Can Reliu.
Exacte. Aleshores, aprofito per fer l'esment, perquè és fantàstica. Aleshores, bé, al costat està Colomers i El Xalet, que és un restaurant molt maco, a part del que es menja, és perquè està ubicat a 20 metres de la riba del riu Ter. És una mena de mirador fantàstic a una part del Ter molt tranquil·leta, tenen com un embarcadero. La veritat és que és fantàstic i, a més de la sala normal que tenen, totes les sales que tenen els restaurants, ells tenen un pati que a mi m'agrada molt perquè en aquest pati va molt bé per anar a esmorzar de forquilla, per exemple. Aleshores, tens aquestes dues versions. A més, si vas a la part del menjador de dintre, tenen una brasa enorme que està ja a la vista, estàs menjant i veus la brasa de fondo, un estri enorme de color negre, amb palanques per pujar i baixar les graelles. Si t'agrada la litúrgia de la brasa, és fantàstic per veure com van fent les carns passant-les per la graella.
Això és bo, això és bo. A veure, va, què hi menjarem aquí al Xalet?
Doncs, mira, si vas a esmorzar, jo recomano que esmorzis la tripa amb capipota. Són de la millor tripa amb capipota que he provat en els últims 94 anys i mig més o menys, doncs aquestes, les millors.
Això és molt, eh? Dius molt aquí, eh?
Exacte. Estava intentant transmetre que vaig sortir entusiasmat. És una tripa molt tendra, molt melosa. La carn de la pota gairebé es desfà amb el xup-xup, queda com esqueixadeta, sabors profuns, caramelitzats. És cada cullerada, perquè jo me la menjo en cullera, és com si tinguessis la textura de l'amor ficada dins de la boca.
Hòstia.
Aleshores, si t'agrada la carn a la brasa, doncs, bueno, fan molt bé el secret ibèric, fan molt bé les botifarres, fan carn de perol i, a més, les acompanyen amb un excel·lent pa de llesca amb tomàquet, evidentment, un tomàquet sucat, una llesca gegant. Em va agradar molt perquè feia molta alegria veure el plat de secret que vaig veure amb aquella llesca tan gran de pa de pagès, ben sucada de tomàquet. Em va agradar molt.
I ho dius bé, sucada amb tomàquet, eh? Perquè cada vegada, jo no sé què passa, escolta, sobretot és aquí a la ciutat comtal, a Barcelona, cada vegada hi ha més pa pintat amb tomata. És rara avis trobar-te pa sucat amb tomata.
Sí, jo suposo que aquests 10, 15, 20 segons que triguen els necessiten, no ho sé, per comptar els diners o perquè ho necessiten, però realment hauríem d'intentar premiar amb la fidelització de que hi anem als llocs on es treballin bé el pa amb tomàquet i el refreguin, que és com ha de ser, perquè queda diferent.
Bé. A veure, va, carn de prol, carn a la brasa, la tripa amb capipota, botifarres...
Mira, t'agrada el magret?
Home.
Doncs fan magret amb fruites del bosc, que és magret d'ànec de colomers del poble.
Bona.
Fan llodrigó, és a dir, conillet de l'Empordà, conillets petits, que són conills de l'Empordà.
Fantàstic.
Fan peus de porc a la crosta d'all, i gratinadets per sobre. Fan pastís d'escòrpora. En fi, fan una cuina tradicional, catalana, molt ben feta. A més, són molt simpàtics, són molt amables... I és un lloc fantàstic per fer una excursió. Si ets de fora, si ets de l'Empordà, anar-hi directament, i si ets de fora, fer una excursió per l'Empordà i anar a esmorzar, ho dirà.
A veure, i la pregunta que s'ha de fer, i de postres, Òscar?
Doncs mira, de postres, aprofitant que estem a prop de Girona, xuxo de Girona a la brasa, perquè clar, també cal aprofitar que tenen aquesta fantàstica brasa, que l'acompanyen amb gelat de canyella.
Bona.
Fantàstic, perquè tens el xuxu calentet, el gelat fred, la canyella, la crema, el sucre... És un espectacle.
I després d'aquest àpat, una bona passejada pel costat del riu Ter, no?
Correctíssim. La veritat, a més, si els que anem en cotxe des de lluny tenen una plana molt gran on pots aparcar superfàcil al costat.
Doncs entra a la guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant El Xalet de Colomers. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
I aquesta vocació no tothom la té. És per això que és tan important ajudar el jovent que vol ser pagès. Perquè si a causa de les traves econòmiques, burocràtiques, aquest marxa a treballar a la indústria, la pèrdua és immensa pel sector.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Sebas Margas, màster de parriller internacional. Per esmorzar, dolç o salat?
Salat, Pep, salat. Me gusta mucho lo salado. O sea, prefiero un fuet, unas olivas, que comerme un donut o un croissant.
¿Del mar?
Del mar, unas gambas con ajo. O sea, una cigala. O sea, me gusta mucho ese tipo de marisco.
¿Y de la tierra?
De la tierra, verduras, digamos, o de la tierra que pisa tierra. Porque si pisa y es animal, me gusta la vaca. Y si es de verduras, me gustan las setas mucho. Y una ensaladita y un mezclado de verdurita tampoco viene mal, de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando.
¿Quién es el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Hostia, de sopar, mi mujer me tiene controlado las noches, pero si tengo que elegir, me comería una milanesa la napolitana con papas fritas. O sea, bien explosivo. O sea, no es que lo como todas las noches porque no puedo, pero la verdad que me comería una milanesa con mucho queso, jamón, tomate explotada en el horno, ahí que chorré grasa y... ¡buah!
Això és el que voldries, una altra cosa és el que trobes.
Clar, 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 vos me preguntaste plato preferido.
Un vici culinari que puguis explicar.
Hòstia, un vici culinari que puedes explicar. No, no, no soy de cosas raras, no, 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 me, no, no me voy a comer un fuet con Nutella, o sea, pero... Pero sí, o sea, un, siempre una butifarra de payés con queso... Ahí esa de rápida, me, como vicio de toda la mañana.
¿Quién es el teu utensili de cuina que no pots estar sense ell?
Hostia, bueno, mi cuchillo que corta es importante. Si no, se te complica cuando salías a cocinar algo.
¿Un sabor o aroma de la teva infancia?
La teva infancia, a ver... Es que tengo muchos aromas. Uno recuerda y piensa, a lo mejor, cuando uno le cocinaba a la abuela o cuando te cocinaba a tu madre, ¿no? Y esos guisos de lentejas o un buen puchero, un buen estofado, ¿no? Esos olores tradicionales creo que te llevan a la infancia y al recuerdo y son buenos. Creo que lo tenemos todos.
Cuando no trabajas, vas a dinar a...
Hostia, a veces me cruzo con el Isidra en... en el Vilarrubias, pero voy a Calpara, en Sabadell. Yo soy comercial y estoy mucho en la calle, entonces la verdad que me conozco muchos lugares para almorzar. No tengo uno como excelencia. El Ovidi en terraza, el rabo de toro con patatas que hacen es espectacular.
¿Quién es el teu bocato di cardinale?
Hostia, el bocata di cardinale podría pensar que tiene que ser algo extravagante y no, creo que mi bocata es algo tradicional, algo que me lleva, que me transporta es un choripán, un chorizo criollo hecho a la brasa con una buena salsa chimichurri y pan, nada más. No tiene que ser algo sencillo y morder y transportarte. Entonces, me acuerdo cuando mi padre me decía, si hace otro gol, te compro otro choripán. Entonces, eso son cosas que la tenés en la sangre. Entonces, no hace falta pedir cosas raras. Un choripán.
¿Y un producto que no soportís?
Creo que, no sé si no soporto, pero quizás el pepino en la hamburguesa, ¿viste? Cuando te vas y te comen una hamburguesa y te ponen pepinillo. No me termina de agradar.
¿Y para acabar? ¿Tofu o costillas a la brasa?
Este es muy gracioso, ¿no? Tofu o costillas a la brasa. Yo creo que me como las costillas a la brasa y el tofu de guarnición. Pero no, costilla.
Sebas Vargas, máster de la parrilla, muchísimas gracias.
Venga, Pep, muchas gracias. Hasta luego.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I des de l'Olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
La verema és una immersió, ara ho entès, un xic més. Et submergeixes dins un líquid encapsulat, dolç. Un cop ha començat, no hi ha marxa enrere. Tot és anaerobi. Bé, sí que hi ha moments que surts a respirar, no ho necessites, però ho fas. La sinapsis és més ràpida, per verema treballen els materials superconductors. A dins s'hi està bé. Àgil penses, ràpid fas. Estàs alterat de consciència. Atent, vius. Una caixa plena, després una altra, el remolc ja és ple. Segueixes un rastre, una senyal et guia. La collita, un concepte universal, omplir per tot l'any. Al vespre, a casa t'esperen. A la nit descanses però no dorms. Doncs, dins el dipòsit, milions de petits organismes unicel·lulars treballen. Els vertaders herois. Tens cura de no trencar el fil conductor. Al matí, avui no cullo. Necessito saludar en Jan. Allà asseguts a la barraca m'explica. La verema, sempre igual, mai la mateixa, com tu.
La Fonda.
Que la cultura japonesa està de moda, la cuina japonesa, ja ho sabem, i és que cada vegada més trobem molts restaurants de cuina japonesa, molts restaurants especialitzats en sushi i, sobretot, molts restaurants d'alta cuina japonesa. Però quan aquí a la Fonda tenim la sort de saber-ne, sobretot de saber que tenim un dels millors ambaixadors d'aquesta gastronomia japonesa a casa, doncs, home, anem-lo a buscar, perquè avui ens ho passarem bé. Roger Ortuño, molt bon dia.
Què tal, Pep? Com estàs? Com va?
Avui ens has convidat a un tast de peixos japonesos, ho dic bé, això?
Sí, avui fem un tast de peix salvatge japonès. Bé, i això que dius d'un dels ambaixadors, tal, a veure, a mi, de fet, el govern japonès m'ha anomenat ambaixador de bona voluntat de la gastronomia japonesa i m'han donat 3 condecoracions, aquí per la divulgació.
Escolta'm, quants sous a Catalunya que teniu aquesta distinció?
Mira, aquí a Catalunya som el Hideki del Koishunka i jo.
No, però ell és japonès, no?
Sí, no, de catalans, bueno, d'aquí de casa em sembla que l'únic, no, diguem-ne. I després a la Duritz del Mugaritz també li han donat aquesta condecoració.
Déu-n'hi-do. Escolta, avui tastarem aquests peixos japonesos. Què tastarem?
Mira, avui tastarem 3 peixos, bé, de fet, 2 peixos i un cefalòpat, per ser més exactes. Tastarem un peix que és el Amadai, que seria, a veure, perquè la gent ho entengui, Amadai, realment, la traducció directa voldria dir com orada dolça, en japonès, però es podria dir que sembla com un raó, més o menys, el lorito, val? Com un raó, però més gran. I té el cap... Té la boca així, que en anglès se li diu una cosa així com cap de cavall o cap de camell, diguem-ne, perquè té com una cara com molt característica el peix, no? Però bueno, això és un peix que és la primera vegada que arriba a Europa. De fet, això, aquest peix només estava en una illa molt concreta del Japó, l'illa de Tsushima, que és una illa que està a l'estret de Tsushima, en el mar del Japó, entre Japó i Corea. I, de fet, això és tan local i tan d'allà que, de fet, això només es consumia allà, fins que han pogut trobar una tècnica de congelació que és molt nova per poder-ho també traslladar-ho a Tòquio. I, bueno, qui diu Tòquio diu Barcelona ara mateix, no? I llavors l'altra cosa que tastarem és l'anago, que és com un congre, però japonès, que és diferent, és més estretet, és més semblant a una anguila, però és de mar, eh? O sigui, és com un congre de mar, però diguem-ne d'aspecte, doncs té un tamany, unes dimensions més semblants a una anguila. Quan estan aquí l'empresa dels peixaters japonesos i ho han vist, han anat al mercat i han vist el congre d'aquí i diuen, ostres, això sembla un braç, això és enorme, no? Dic que el que estan acostumats ells és un altre. I després la tercera cosa que tastarem és un tipus de calamar, que en japonès es diu ika, calamar. Doncs el que tastarem concretament es diu kensaki ika, que vol dir calamar punta d'espasa, val? Que té el cap com més allargat. I és un tipus de calamar típic d'allà, d'aquestes illes, d'aquesta illa que et dic.
Has dit que heu anat al mercat amb tota, podríem dir, totes les persones japoneses que han vingut. Sí. Clar, jo no sé si t'han fet alguna referència a com comercialitzem el peix aquí a Catalunya, perquè em sembla que a Japó és bastant diferent.
Sí, aquí, a veure, ells concretament no han fet cap comentari al respecte, però sí que en sé doncs, d'altres cuiners, per exemple, que diuen, a veure, al Japó el més normal en una peixateria és que tu puguis palpar el peix, si és ferm o no, si té, per veure si està fresc o no, no? I aquí és en plan, evidentment, no el pots tocar, no? O sigui, això també culturalment els hi xoca molt. I l'altre dia els vaig portar a uns grans magatzems d'aquests per professionals, per comprar tota mena d'estris i així, perquè havíem d'acabar de fer preparatius, i vam anar a un lloc que vam flipar. O sigui, quan ho vam veure tot els... Clar, perquè no oblidem que ells en realitat són de Kansai, bueno, són d'Osaka. Home, a Osaka també hi ha moltes botigues grans d'aquestes, però realment la illa aquesta, que està a l'estret de Tsushima, és una illeta molt aïllada, que està, ja et dic, en el mar del Japó. I quan han vingut aquí i han vist doncs, aquesta botiga que et deia, no? d'estris per professionals de cuina, es van quedar que van estar fent vídeos i tot. Ens van cridar l'atenció i tot que no es podien fer vídeos.
Hi ha dues coses, sobretot amb el món del peix, a la cuina japonesa, que és, un, és la manera, diguem-ne, que tenen de tractar el peix una vegada l'han pescat, que hi ha això de l'Ikejime, no?
Ikejime, sí. Ikejime, que paradoxalment, sembla una tonteria, però Ikejime vol dir mort en vida. Que dius, jo no en conec cap altre, no? Mort en vida, es diu. Ikejime vol dir això. Però què vol dir? Doncs que el dessagnen, o sigui, li fan un tall perquè segueixi bombejant el cor i es vagi dessagnant de manera natural i quedi sense sang. De fet, el que fa olor a peix és la sang. De fet, aquí... A veure, les peixateries doncs estem acostumats a que faci el que nosaltres diem olor de peix, no? Per ells aquesta olor és una olor molt desagradable que no te l'has de trobar. O sigui, el normal és que dessagnis amb Ikejime, es bombegi tota la sang i no tingui sang, llavors aquesta olor de peix, que a nosaltres ens sembla tan normal, tan convencional, per ells és una cosa inadmissible. O sigui, el peix ha d'estar, en aquest sentit, sacrificat doncs, d'una manera específica perquè mantingui les qualitats. I ara aquí, a més, se'ns assuma un altre factor, que és que han implementat una tècnica de congelació molt nova, molt innovadora, que es diu Tomin. Tomin, en japonès, voldria dir com hibernació, però està escrit amb un altre caràcter, que en comptes de ser el caràcter d'hivern, és el caràcter de congelar. Llavors, ho hem traduït una mica lliurement com... congelació criogènica, no, hibernació criogènica o no sé quin nom dir-li, però imagina't, una barreja.
I com és això? Com és això, Roger? Mira,
doncs això és que, a veure, normalment quan tu congeles, quan congeles amb l'aire, o sigui, poses una cosa en el congelador, l'aire doncs transmet la temperatura a certa velocitat, val? O si ho vols submergir amb aigua, l'aigua evidentment ha d'estar a més de 0 graus, perquè la que arriba als 0 graus ja es congela. Doncs en aquest cas es fa amb un tipus d'alcohol que permet en estat líquid estar a menys de 30 graus, o sigui, 30 sota zero, perdó. Llavors vol dir que amb aquest líquid a menys 30 graus s'inserta el peix envasat al buit, amb unes bosses, diguem-ne, i tan bon punt l'estàs submergint amb aquest alcohol a menys 30, veus que rapidíssimament es va congelant en l'acte. O sigui, va pujant, bueno, tenim un vídeo que podrem veure, però els oients s'ho poden imaginar. No? Doncs que va...
Per exemple, un peix d'un quilo, quant tarda a congelar-se?
No, o sigui, això és immediat, és un vídeo que tu el veus i va fent... va canviant de diguem-ne, vas veient que està congelat, és immediat, o sigui, és una cosa immediata, perquè clar, l'estàs ficant directament a menys 30. Llavors, què passa amb això? Quan tu congeles amb aire o amb aigua, a part que, com dic, l'aigua no la pots posar a menys 30 perquè llavors és sòlida, m'explico, no? O sigui, no pots submergir-ho. Doncs en aquest cas, quan congeles amb aire, a part de que l'alcohol en aquest cas transmet la temperatura molt millor, és molt més bon conductor de temperatura que l'aire i per això és així d'instantani, però el que volia dir que amb la congelació convencional es fan uns cristalls que són inherents, uns cristalls interiors, no? dins del propi peix, no? I després quan es descongela doncs, trenca les fibres i xorreja, no? Goteja. En aquest cas, aquests cristalls, que són molt, molt minúsculs, no? O són pràcticament imperceptibles, i llavors, diguem-ne, doncs, que al descongelar doncs, el producte manté la màxima qualitat doncs, com si fos pràcticament fresc. Llavors, si això ho volguéssim comparar amb un peix fresc exportat des de Japó amb avió, no arribaríem amb les mateixes condicions, perquè igual trigaria un dia o dos, llavors ja no seria el mateix. De fet, aquest peix, aquests peixos que tastarem, l'anago, que és el congre, el kensaki, que és aquest tipus de calamar, l'amadai, que és aquesta mena de raó, diguem-ne, són molt sensibles, són molt delicats aquests peixos són molt delicats i de fet, en 3 dies es fan malbé. Llavors, fins que no s'ha trobat aquesta tècnica de congelació tan moderna, no han pogut fins i tot portar-ho a Tòquio. Llavors, a Tòquio ja saps com són de llepafils, no? Els
primmirats llepafils, eh?
No? Amb això del tema del sushi. I llavors, doncs això és una qualitat molt bona, doncs similar o fins i tot millor que si fos fresc, perquè ja et dic, no arribaria amb 2 o 3 dies que trigaria per arribar a Tòquio, doncs no arribaria amb les mateixes qualitats, no?
Clar, jo ara estava pensant en això que em deies de l'Ikejime, que és aquesta mena de mort en vida, que aquí hi ha una cosa molt... Clar, jo penso, per exemple, en la tradició de la pesca a Catalunya, i home, això si ho fas amb un peix que pesques amb canya, molt bé,
però amb altres arts, com per exemple pot ser l'arrossegament, això és bastant complicat, no?
Mira, aquí també, a més, això és una pesca, un sistema de pesca sostenible. De fet, la madai es pesca amb canya, un a un, i el anago, aquest congre, diguem-ne, es fa amb una mena de tubs cilíndrics que van soterrats, són de baixa profunditat, però aquests cilindres tenen com uns foradets pels quals es poden escapar els peixos més petits i, diguem-ne, es captura només els exemplars que tenen la mida que han de tenir. I el calamar igual, doncs també és una pesca sostenible. Això també, el fet de tenir-ho congelat, doncs també no es fa sobrepesca, s'intenta doncs que no es malmeti el peix en aquest sentit. I diguem-ne això, no? Doncs que tenim un sistema de pesca sostenible, un sistema de tractament del sacrifici també perquè tingui la màxima qualitat, d'aquest tipus de congelació ultra ràpida per també mantenir aquestes propietats. I bé, i una altra cosa que m'estava deixant és que en aquest estret de Tsushima, aquestes corrents que pugen, hi ha una corrent d'aire calenta que ve des del mar de Xina o mar de Filipines, des del sud cap al nord, que és el Kuroshio, que és un corrent calent que puja de sud a nord, i després hi ha l'Oyashio, que baixa fred de nord a sud. Doncs aquest que és el de Tsushima, que passa per l'estret de Tsushima, sobretot en aquesta illa, que torno a dir perquè la gent ho visualitzi, està entre Corea i Japó, en el sud de Japó, al cantó est, que seria més tirant cap al mar del Japó, el peix allà no té tant valor comercial perquè l'alimentació que tenen no és tan bona. En canvi, en el cantó oest, que seria a molta profunditat, a uns 200-300 metres de profunditat en el cantó oest d'aquesta illa, doncs sí que hi ha uns nutrients, hi ha molts calamars petitons, hi ha molts crustacis i diguem-ne, tot això que mengen aquests peixos, i per això els del cantó oest tenen molta qualitat i són molt preuats, de fet, al Japó. De fet, aquesta illa, el 90% són boscos i també doncs, hi ha rius i els boscos, diguem-ne, doncs, que també proporcionen aquests nutrients que després arriben al mar, no? Llavors, per això aquests peixos doncs, tenen molta fama al Japó, no? Però, torno a dir, fins i tot regió per regió, és com si ara parlem de l'anxova de l'Escala, no? I d'altres llocs, no? Que podríem també trobar anxova, però que igual no és comparable, doncs tota una raó, no? En aquest sentit és per l'alimentació d'aquestes aigües calentes doncs, que pugen.
Clar, jo ara estava pensant, Roger, que aquí tenim el Mediterrani, i el Mediterrani el tenim, diguem-ne, home, tenim les arts de pesca que tenim, també és veritat que ens van pujant, per exemple, ara cada vegada es pesca més gamba blanca, que abans no hi era, però canvi climàtic. Jo no sé, per exemple, a Japó, com estan el tema de les aigües? Ara ens parlaves de que aquesta zona d'aquesta illa tenen unes aigües molt, molt, molt netes i molt fantàstiques. És tot així?
Bé, aquesta concretament sí, perquè és una aigua que puja amb aquestes corrents, no? Del sud cap al nord. A veure, globalment és veritat que al final que passem un cantó tot està interconnectat, no? Diguem-ne, però sí que aquesta regió, diguem-ne, o aquesta illa, doncs és una cosa molt, molt valorada i molt, molt preuada doncs, per aquesta qualitat que et dic, no? Sobretot dels nutrients que troben allà i aquestes corrents marines que venen de sud a nord, no?
Tenim aquests tres peixos, de fet, dos peixos i un cefalòpode. Una cosa important que ens has explicat és tot això de la congelació, que també, de fet, vosaltres que teniu aquesta cultura de menjar, diguem-ne, el peix moltes vegades cru, això ja va bé, perquè, de fet, avui en dia, tot el peix que es mengi cru, aquí tenim, podríem dir, o s'ha de congelar obligatoriament, no?
S'ha de congelar, sí. Mira, jo l'altre dia estava parlant amb un xef d'un restaurant molt conegut d'Estrella Michelin, que em deia, aquí, des que hem obert, doncs amb 15 anys no hem fet servir mai peix congelat, però a veure, si has de fer servir sashimi, per exemple, per llei s'ha de congelar, o per exemple el calamar mateix l'hem de congelar. Avui, per exemple, tastarem un tast comparatiu amb calamar d'aquí i el calamar aquest del Japó, i el calamar d'aquí que era fresc l'hem hagut de congelar per tema de per llei, no? Diguem-ne, per protecció sanitària. I després també farem un tast amb anguila d'aquí, amb anguila del Delta, No es pot comparar l'anguila amb el congre, no? Perquè una cosa és l'anguila de riu i el congre és de mar, i aquest és un congre, com et digui, japonès, i aquí serà una anguila nostrada, no? És una anguila del delta. També és veritat que està feta amb una tècnica diferent, és anguila kabayaki, que és un tipus de cocció que és com a la brasa, amb una salsa dolça semblant a la del teriyaki, més o menys, i l'altra es diu nianago, que és com cuit a baixa temperatura. O sigui, són dos coccions diferents, són dos peixos diferents, però sí que farem un tast comparatiu per poder veure una mica les diferències entre l'un i l'altre.
Quines són les característiques organolèptiques que tenen aquests dos peixos?
Mira, doncs l'anago, el congre aquest, ja veuràs que és molt, molt suau. És molt, a veure, sí que potser la primera mossegada té una mica de fermesa, però després es desfà la boca, és molt gustós. I de fet aquest que tastarem un que el farem aquí amb shirayaki, que és a la brasa pinzellat amb salsa de soja, i un altre que és un com de qualitat que ja ve tallada per fer sushi, o sigui, com una qualitat més, com diguem-ne, de supermercat, per entendre'ns, eh? O sigui, hem volgut portar també dues qualitats. Però és molt bo per això, no? Que té molt, molt umami, molt sabor i una textura molt delicada. A la Madai ja el veuràs que, torno a dir, per aspecte podríem arribar a comparar-lo amb el raó, no? Diguem-ne, perquè té una carn molt tendra i és molt delicat i molt bo, i una de les característiques que té és que les escates es poden menjar, i de fet farem una tècnica culinària que es diu urokoage. Uroko en japonès vol dir escata i age vol dir fritura, fregit. Llavors es ruixa amb oli roent, amb oli calent damunt de les escates, i aquestes escates doncs es posen, sembla com si fos pasta filo, perquè ens entenguin els oients una mica, o sigui, es posen les escates com de punta i té un aspecte que sembla, no sé com definir-ho, val? Però sí, veuràs que es pot menjar, i de fet també li dona aquest punt cruixentet molt, molt interessant, que després es pot acabar a la brasa, però això de que l'escata es posi com de punta, no, diguem-ne, i que quedi torradeta, això doncs pràcticament es pot fer només amb aquest tipus de peix, no, que té molta gràcia també.
Home, suposo que si avui tastarem això és perquè, diguem, els japonesos han obert, podríem dir, una mica el mercat del peix a altres indrets del món. Hi ha una cosa important amb tot això, que és el fet de la comercialització, no? Això vol dir que a partir d'ara aquí podrem trobar aquest tipus de peix, Roger?
Sí, no sé si es pot dir o no es pot dir, qui ho porta, això.
Sí, home, i tant.
Aquí ara ho han començat a portar amb un distribuïdor que es diu Comimport, i sí, està ja disponible aquí. De fet, és també molt preliminar, eh? Això, tot això s'ha encetat amb una fira que es fa a Barcelona, al Seafood Expo, que de fet és la fira de peix i marisc més gran del món, i es fa precisament a Barcelona, o bé, per ser més exactes, tècnicament diríem Hospitalet, val? Que és a Fira Gran Via, i llavors allà doncs va ser on es va crear aquest lligam, no? Doncs aquesta empresa peixatera, diguem-ne, del Japó, amb aquests importadors d'aquí, no? De l'estat. I sí, llavors, de fet, això és molt nou, o sigui, és tan nou que em sembla que fins i tot encara el preu final encara, no sé si encara no el tenen ni decidit. Imagina't, tot això la primícia que estem encara, eh?
Déu-n'hi-do. Roger, hi ha una cosa que volia acabar, i és que m'ha dit un ocellet que has intentat fer-los tastar als japonesos que han vingut, sí, l'arròs amb llet, i em sembla, sí, que l'experiment no t'ha sortit, sí, gaire bé.
No, jo ja ho sabia, L'arròs amb llet, per ells l'arròs és com una cosa, és un aliment primordial a la seva alimentació, i el fet aquest de fer-ho cuit amb llet i amb canyella, etc., és com una cosa que els explota el cap. O sigui, de fet, jo que vaig estar a Llatinoamèrica també fent unes conferències a les ambaixades del Japó per més de 12 països a Llatinoamèrica, em vaig adonar que, clar, allà fan molt les mongetes, no? Les mongetes aquestes negres, no? El fajol, el fajol, dic,
fesols.
Fesol, perdona. O aquí, per exemple, la mongeta que tenim nosaltres, no? La botifarra amb mongetes. Al Japó això es fa dolç. O sigui, és el anko o el shiro anko.
Clar, llavors, això és el que no entenc. Roger, és dir, no? Com és que són tan tancats, sí, a no voler tastar una cosa que ells, una altra cosa, com la mongeta, ja la fan dolça?
Però tu digue-li a un català que es mengi una, un gelat o un dolç fet amb mongeta del ganxet dolça, que porta la mateixa quantitat de sucre que de mongeta, o sigui...
Mira, crec tampoc... que els catalans són més oberts amb això, no?
Sí, sí. Bé, o si no et diuen el que és, potser et pots pensar que és l'azuki, que és aquest... aquest altre tipus de mongeta, et pot semblar que és xocolata, no? O fins i tot, o no sé, garrofer, o alguna garrofa, alguna cosa així, però és una mongeta dolça, doncs això, doncs, que és una cosa que potser culturalment per un català o per un llatí doncs, és inconcebible, i per un japonès doncs, és tan normal que la mongeta sigui dolça, doncs ens passa una mica al revés, no? Per nosaltres l'arròs amb llet és una cosa molt normal, però per ells és com un sacrilegi, no? Llavors, he fet un vídeo molt divertit que els hi... Perquè clar, és que deien, què us heu demanat vosaltres? Què us heu demanat? I dic, no, ens hem demanat arròs amb llet, no?
I els explota el cap.
Els explota el cap. Dic, però voleu tastar o què? No. Però mira, val a dir que hi ha un dolç, un wagashi, un dolç tradicional japonès, típic de Kyoto, que es diu Namayatsuhashi, que es fa amb farina com de mochi, com d'arròs glutinós, i porta sucre també, i porta també canyella. O sigui, té un sabor que, de fet, no seria tan diferent. O kinako, que el kinako és la soja torrada, que sembla com uns quicos torrats, per entendre's el sabor. I això també és arròs i també és dolç. El que passa que, clar, això de posar un llet i tot això els explota el cap. Però a veure, si ho tasten, realment tampoc és una cosa tan llunyana, eh? Però culturalment és un xoc.
Roger Ortuño, un dels ambaixadors, de fet hauríem de dir l'únic ambaixador de la cultura japonesa gastronòmica aquí a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, merci, que vagi bé.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui hem agafat el 4x4. A la Fonda no en tenim, però sort que m'han deixat pujar aquí amb un d'aquests que ha passat moltes guerres, perquè anem a fer visites a Nogués. I mai més ben dit, aquí amb en Pere, a Crespià, al cor del Pla de l'Estany, un lloc fantàstic, amb una quietud espectacular, i en Pere, que va conduir molt a poc. Pere, bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta, cap on te'n portes?
Ara anem a veure uns camps de noguers que estan recent collits d'una varietat que es diu Pedro.
Estem a... podríem dir ja la tardor, ben entrada, però en canvi fa una calor d'estiu. No sé si això és bo o dolent per les nous.
Això té dos cares. Ara, en aquest moment, no és dolent, perquè així es podem collir... Aviam, que faci calor no, però que no plogui no és dolent, perquè així és tota la feina del camp mecanitzada és molt més fàcil si no hi ha fang. El que sí que ha sigut bastant complicat ha sigut l'estiu, perquè ha fet molta calor i els arbres han patit molt.
Pere, tu ets un jove encara. Com t'hi vas a posar amb aquesta pagesia de la fruita seca de la nou?
Bé, els camps, aquests camps són de casa, són de la meva família. El meu pare va començar aquest projecte fa molts anys i fa 16 o 17 anys doncs, vam agafar el meu germà i jo i vam començar doncs, a modernitzar algunes coses que calia modernitzar i a treballar-hi per poder fer nous.
Som el 2023, aquí veiem camps que hi ha noguers que segurament són més grans que la gran majoria, bueno, que tu i jo ja podem notar, perquè no sé, quan viu un noguer?
Viure pot viure molts anys, 100 o així és. En producció, normalment, si tenen uns 40 anys o una cosa així, a partir dels 40 anys ja normalment les plantacions de noguers ja se solen arrencar.
Clar, s'arrenquen, diguem-ne, per plantar-ne, però clar, després un noguer deu costar també, és a dir, si les vinyes es planten, no donen raïms des del primer any, la nou quan tarda?
6 anys ben bons. O sigui, començar a veure alguna nou sí que la veus el segon o el tercer any, però que ja et sortia a compte collir un camp, normalment fins als 5-6 anys no. A partir dels 5-6 anys comença ja a entrar en producció i a partir d'aquí ja tens producció, si tot va bé, durant 30 anys.
És d'aquelles feines de la pagesia que, que tu plantes i t'has d'esperar un bon temps, però també és veritat de que tu vas començar a collir nous quan aquelles nous les havia plantat, aquells noguers les havia plantat el teu pare.
Sí, sí, és així. És així. N'hi ha alguns que els he plantat jo i ara ja els estem collint. Però sí, sí, una part important de la plantació aquí va ser feta anteriorment, sí, sí.
Déu-n'hi-do, veig que aquí, si no, quan m'has dit que havíem d'agafar el teu cotxe, no ho entenia i ara ho veig, eh? Vull dir que hi ha molt de terreny pla, però també tens moltes baixades i pujades aquí.
I pedres, hi ha una mica de tot.
Escolta, veig que hi tens noguers, suposo que aquests els has arrencat, o això és de la poda, però el noguer va bé per cremar també, eh?
Això és de la poda. Això és poda que els nois que poden l'han deixat aquí preparada per l'hivern, doncs, per les estufes, i una part de la llenya que fem servir tots plegats és de la poda dels noguers.
Cap on tenim ara? Vinga.
Ara anem a veure el camp de Pedro. És un camp gros, són 20 hectàrees de noguers.
Déu-n'hi-do, 20 hectàrees, ja hi ha feina aquí per fer, eh?
Molta. No ens l'acabem.
Escolta, tu suposo que això també ho deus compaginar amb alguna altra feina, perquè tu no ets pagès de formació.
No, jo de formació sóc veterinari. I jo treballo de veterinari, i això és una empresa que tenim muntada el meu germà i jo, i en la que... O sigui, podríem dir que som pagesos a temps parcial, el meu germà i jo.
En podríeu arribar a viure de la nou?
A dia d'avui, complicat.
Complicat per què?
Perquè estem en un moment de crisi del preu de la nou i ara les coses costen una mica. Mira, aquí al costat del camp aquest que estem veient ara tenim el camp que li diguem el camp ecològic. I és un camp en el que ja fa anys vam començar a treballar amb agricultura regenerativa, assessorats per un tècnic. I bé, és un projecte que a mi em fa molta il·lusió, que crec que pot ser un projecte de futur i estem aprenent moltes coses. Estem treballant doncs, sense cap mena d'herbicida, deixant la coberta vegetal, ha millorat molt l'estructura del sòl, tirant-hi molta quantitat de matèria orgànica i, per exemple, hem muntat nius de mallerengues i nius de rats penats per controlar les principals plagues. I bé, està sent molt, molt interessant, és un camp experimental, com si diguéssim, i anem aprenent molt, i la idea és que això puguem anar aplicant les conclusions que traguem d'aquí en els altres camps.
Clar, visualment tu veus un camp i vosaltres estem al mig, en veus un que està totalment net d'herbes, l'altre sembla una mica salvatge, però tu creus que aquest és el futur, no?
No ho sé. Jo estic veient unes quantes coses que m'agraden molt, però també estic veient coses que són bastant complicades, com per exemple és molt difícil en un món globalitzat i que anem rebent plagues que venen de l'altra punta de món i que cada cop corren més ràpid, intentar treballar com haurien treballat els nostres besavis, perquè tenim una pressió d'infecció amb un canvi climàtic, doncs hi ha més fongs que abans no hi havia, i amb una globalització doncs hi ha plagues que abans no hi eren, i és un repte molt important que jo no sé fins quin punt serem capaços d'aconseguir.
Clar, però aquesta feina, diguem-ne, que deies ara, no?, d'aquesta gran biodiversitat que pots arribar a tenir en aquest camp, no?, que alguns animals serveixin, diguem-ne, perquè no en vinguin d'altres o perquè no hi hagi un tipus de plaga o així. Suposo que encara queda molta feina per fer i molta saviesa per aprendre.
Però sí, molta feina per fer i molta saviesa per aprendre. Hem de tenir en compte que el noguer és un conreu minoritari i hi ha molt poca investigació. Tant en agricultura convencional, que pràcticament no tenim fitosanitaris autoritzats per noguer, com en agricultura ecològica, que hi ha molt poca gent que s'hi dediqui. Llavors, ens falta coneixement.
Un camp convencional, per exemple, vosaltres que treballeu, diguem-ne, per obtenir la nou el més neta possible, i quan dic neta em refereixo a això, no?, del mínim fitosanitari possible, diguem-ne, cuidar-los, que estiguin ben tractats i això... Com ho feu, això? És complicat o cada vegada també és més fàcil poder treballar d'una manera, diguem-ne, a vegades el més integrada, no?
Sí, podríem dir que els camps convencionals estaríem fent una agricultura integrada, pràcticament. Sí, treballem amb sistemes de confusió sexual en feromones per les plagues, de manera que minimitzem moltíssim els tractaments insecticides que s'han de fer. Pràcticament se'n fa un i prou. I els tractaments, doncs, la resta de tractaments acaben siguent a base de coure i de poques coses més, perquè tampoc hi ha gaire res més autoritzat. Això vol dir que de tant en tant tens algun problema fúngic que no controles, o tens algun problema d'alguna plaga que és una mica més difícil de controlar, però es pot fer. I sí, comparat amb el que feien fa 20 o 25 anys, el que m'expliquen que feien, estem molt bé. I el camp ecològic, doncs, millor, però més complicat.
Home, jo aquí, un ramat de cabres, de ben segur que aquests esbarzers se'ls menjarien, eh?
Sí, mira, cabres no en tenim. Tenim un ramat de 500 ovelles que pastura els camps i així, doncs, no hem de fer molt poques passades de desbrossadora i ens estalviem pràcticament de tirar herbicida i coses d'aquestes, ho fem en plan natural, i a més aquestes ovelles també va bé per al terreny i aporten fems i de tant en tant algun xai, que són molt bons.
Pere, Déu-n'hi-do, quina fressa fa aquesta màquina, eh?
Sí, això és el bufador d'aire. Aquesta màquina és una escombradora. Nosaltres prèviament hem passat aquí amb uns vibradors que el que fan és fer caure les nous a terra. I aquesta màquina és una escombradora que ens fa una rega de nous, i a darrere porta un bufador que les nous que no ha pogut agafar l'escombradora les bufa i les fa saltar a la fila del costat i les agafem a la següent passada.
Déu-n'hi-do, aquí veiem que hi ha moltes nous a terra, ja. Algunes tenen la pell encara verda, altres ja la tenen més, diguem-ne, més d'un color més torrat, i també hi ha molta pedra. Aquí ara encara hi ha molta feina.
Sí, sí, ara hi ha molta feina, esclar. Compte que aquí nosaltres hem fet caure la nou de l'arbre i ara la collim de terra. Al collir-la de terra arrastres les coses que hi ha a terra i hi ha tot un processat mecànic per treure totes les coses que no són nous.
Quina varietat és aquesta?
Això és un camp de Harley. És una varietat que aquí es comporta molt bé. Són arbres que ja tenen més de 30 anys, estan molt ben aclimatats a la zona, i és una varietat que és molt gustosa i que la forma té la forma de la nou recorda una mica un cor.
Clar, aquesta és d'aquelles que, si tu el poses cap per avall, es queden dretes, no?
Exactament, això és una Harley. La Harley, si la poses cap per avall, s'aguanta dreta per la part de sota. Sí.
Clar, aquí parlem de varietats, podríem dir, americanes, varietats autòctones de Catalunya. Això, només allò de tant en tant, en alguna casa de pagès, ja no es deu saber ni els noms, no? Coneixes algun?
No, fa molts anys l'IRTA va tenir un projecte per treballar en varietats autòctones, però va quedar parat. I lamentablement no hi ha varietats autòctones. Hi ha noguers silvestres, doncs, en una casa, en un marge o al costat d'un rec o així, però no hi ha varietats autòctones. Alguna vegada hem intentat empaltar-ne algun, però els resultats no han sigut massa bons. I treballem amb varietats de fora, o americanes o franceses, que un cop posades aquí es comporten com els noguers d'aquí. El gust de la nou és el gust d'aquí.
Pere, veiem que tens un camp que les nogueres són molt més petites. Aquestes, quina edat tenen?
Aquest d'aquí, el que estem ara, aquests arbres tenen uns 30 anys, més o menys. Després en tenim alguns d'una miqueta més vells, d'uns 33 o 34 anys o així, i ara hem fet unes plantacions noves que tenen 3 i 4 anys.
Aquestes deuen donar moltes menys nous que aquests arbres tan grossos, no?
Sí, un noguer no entra en producció fins als 4 anys, comences a veure nous ja una mica en sèrio, i perquè estigui en plena producció fins als 6-8 anys no estan en plena producció.
Vosaltres aquí esteu amb una alçada respecte al mar molt agraïda. Jo, que em vaig plantar un l'any passat a 1.000 metres d'alçada, crec que, no, que tardarà una miqueta més, no? Donar nous.
El principal problema són les glaçades tardanes. Nosaltres aquí normalment no tenim glaçades al mes d'abril, que és quan broten els arbres, i segurament tu a 1.000 metres puguis tenir alguna glaçada. Llavors has de treballar en varietats que brotin més tard.
Clar, aquí hi ha una cosa molt important que veig jo, i és que, escolta'm, aquestes nous són molt grosses, eh?
Sí, la mida de la nou depèn de moltes coses. De la sort, del menjar que els hi dones, de l'adob, del rec i de la quantitat de nous que et faci l'arbre. Si te'n fa moltes, te'ls fa més petites. I els anys que te'n fa una mica es menys, doncs són més grosses.
Aquest any que hi ha hagut aquesta sequera generalitzada, com ha sigut? Com el veus ara que esteu començant a collir?
Home, ho han passat malament els arbres. Tot i que nosaltres afortunadament hem pogut regar, els arbres ho han passat malament. I hi ha nous cremades del sol, que això no havíem vist mai, i hi ha inclús en alguna varietat fulles cremades del sol, que és com si els haguessis flamejat. Aquells dies que va fer un 43 o 44 de màxima, alguns arbres van quedar amb fulles com si haguessis passat amb un suplet i les haguessis flamejat.
Clar, veig aquí que tens el microgoteig en aquests arbres. No sé, quan pot arribar a donar un arbre d'aquests en condicions normals?
Un arbre d'aquests pot donar entre 10 i 20 quilos de nous.
Amb closca?
Sí, sí, sí. Sí, a vegades una mica més, eh? A vegades una mica més, però més o menys per hectàrea podem estar pensant en produccions entre els 2.000 i els 4.500 quilos per hectàrea, més o menys.
Mira, i ara que es va acostar l'acollidora, anirem marxant cap allà, perquè, clar, després suposo que de l'acollidora ja passeu a recollir les nous i us aneu cap a la part de transformació, no?, de secatge.
Sí, sí, nosaltres arribem fins a la nou que et pots menjar tu, amb clova. Després ja, si la nou s'ha de trencar per fer nou amb gra i tot això, llavors ja ho externalitzem. Però fins a la nou que tu t'arriba a casa i que et menges, això, tot el procés el fem nosaltres.
Anem-ho a veure?
Sí, tant, vinga. Mira, Pep, ara som en el camp ecològic. Aquest camp, com pots veure, sembla una mica una selva, perquè hi ha molta herba, perquè, esclar, no tirem herbicides, i la part que podem fer d'herbat mecànic doncs es fa bé, però la part que no ens arriba a la màquina, doncs, bueno, hi ha herbes, hi ha de tot. I és un camp que, si ho sents, se senten els ocellets més que en els altres també. I és un camp que és una mica un oasis de pau. El dia que has tingut un mal dia i que necessites agafar aire, també ens en aquí, fas una passejada, sents els ocellets, veus els nius dels ratpenats i de les mallarengues i t'atreves una llebre o un conill i ja t'has arreglat el dia.
Què fan les mallarengues i els ratpenats aquí?
Mengen les principals plagues dels noguers. Els noguers tenen dos plagues principals, que són la Cydia pomonella, que és la carpocapsa, i l'ectomilois. I aquestes, doncs, són depredades per als ratpenats i per les mallarengues.
Quina varietat és aquesta?
Aquesta és Harley. Harley formada en vas. Veus que l'arbre té forma com de vas?
De copa, no?
Sí, com de copa. Del mig és buit i de... Això són Harleys formats en vas.
Clar, vosaltres, he vist altres camps, per exemple, que sí que són diferents. Vosaltres, quan neixen els arbres, els aneu encarant una miqueta també, com es fa, per exemple, amb la vinya, amb algun tipus de...
Sí, sí, exactament igual, no deixa de ser fruticultura, això. Li dones la formació que a tu t'interessa. Hi ha alguna varietat, com la Harley, que accepta bé la formació en vas, i n'hi ha d'altres que accepten millor la formació en beix. I, per exemple, el camp aquest d'aquí al costat, aquest que hem vist, el Pedro de 20 hectàrees, aquest estan formats en beix tots.
Ara no sé si serà la meva sensació, però jo estem aquí al mig i hi ha una frescor tan suau i tan fantàstica que, clar, tu surts d'aquí sota i Déu-n'hi-do, ja comença a picar el sol, eh?
Sí, sí, i el pic de l'estiu es nota, eh? Quan estàs aquí fent feina, si està molt bé, i a la que surts a fora i doca el sol, es nota. Esclar, són arbres de 30 anys o 30 i pico, fan sombra.
De ben segur que aquí ara algú pensaria, bueno, si poso unes cúpules geodèsiques aquí, ja hi podria fer-hi un... Ara que està tan de moda això dels glampings, no ho sé, Pere, planteja-t'ho, eh?
Potser classes de ioga estarien ben aquí, entremig dels arbres i els ocellets.
No sé si vosaltres aquí, per exemple, teniu problemes amb el senglar, perquè, clar, aquí el senglar ara hi pot fer molta feina. Veig algun tros barrigat, no sé si busca tòfones o nous.
Ara, en aquest moment, busca nous. Durant la resta de l'any, busca cucs. En el camp aquest que fem amb ecològic tenim més problema de senglars que en els altres també en tenim, perquè com que hem treballat aportant molta matèria orgànica, el sol és més ric, hi ha més cucs i el senglar els ve a buscar. Aquesta nou és una Harley, veus? Que té forma de cor i que s'aguanta per la part de baix, s'aguanta dreta.
Déu-n'hi-do. I aquesta altra que tens aquí?
Aquesta és una franquet. Això és un polinizador. Aquest et aniria bé a casa teu.
Franquet, aquest. Sí, aquesta té francesa, forma de meló.
De meló, sí, aquesta té forma de meló. Aquesta és francesa i aquests venen més tard. Aquests els fem servir de polinizadors perquè broten més tard. Llavors, en puestos d'alçada, com estàs tu, normalment es posen d'aquest tipus perquè així, si hi ha una glaçada, normalment no els empaita.
I aquesta altra que tens aquí?
Aquesta d'aquí, això és una pedro. És com una mica més arrodonida. No és tan meló com la franquet. I a mi és la que m'agrada més de totes. Per mi és més dolça.
És la més dolça de totes tres?
Sí, per mi sí.
Aquí suposo que hi ha una cosa important, Pierre, amb tot això, que és a l'hora de comercialitzar, el mercat està preparat, per exemple, perquè poguessis vendre les nous per varietats, o les barregeu? Com ho feu, això?
No les separem per varietats. El mercat aquí, lamentablement, és un mercat de preu. Llavors, compte que a dia d'avui encara hi ha gent que està venguent nous de l'any passat, que són ben rancies. La majoria de consumidor no està preparat per valorar, no està entrenat per valorar segons quines propietats de la nou, i no hi ha una demanda d'una varietat en concreta. Hi ha una demanda, en el nostre cas, d'una nou de qualitat que la gent ja identifica com la nou de Crespià, les crespianes, les nous més antigues d'Europa. El fòssil més antic d'una nou s'ha trobat a Crespià, del Pleistocè inferior, i això doncs fa que sigui una zona doncs de cultiu de nous històrica i que les nous aquí siguin molt bones. Però no hi ha, encara no tenim una cultura de nou prou important com puguin tenir França, que allà sí que demanen varietats. I demanen varietats seves, volen nous franceses.
Quina és la vostra, podríem dir, principal competència? Clar, m'estàs parlant de preu, i aquí segurament que hi ha molts països diferents. Clar, parlem molt de la nou de Califòrnia, no? Es parla molt, però segurament que hi ha molts altres països que també fan nous.
Califòrnia, Xile, Argentina, França, Ucrània també en fa. Bé, hi ha diferents països que fan nous, sí. Itàlia també. Normalment, la principal entrada de nous a Espanya i a Catalunya és nou americana i nou xilena.
Però com pot ser que vinguin amb un preu més barat si, a més, han de pagar el bitllet d'avió, que dic jo?
Bueno, ells tenen costos de producció més baixos que nosaltres. Poden fer servir fitosanitaris que aquí no es poden fer servir, poden fer servir quantitats de nitrogen que aquí no es poden fer servir, poden aconseguir produccions més altes i no hi ha aranzels de cap mena. Si aquí afegeixes una guerra comercial que hi ha actualment doncs, entre Estats Units i Xina, i, doncs, això et dona un caldo de cultiu perquè vagi rondant producte a vegades de més qualitat o a vegades de menys a preus molt baixos.
I com es pot fer? Perquè, clar, estem parlant que moltes vegades es parla molt, no?, a la cuina, a la gastronomia, a la restauració, però també se'n parla, diguem-ne, des d'una vessant, diguem-ne, de conducta social, no? Parlem molt de producte de proximitat i tot això, però a l'hora de comprar hi ha una part de la gent que no se'n recorda d'això?
Lamentablement hi ha una part de gent que no se'n recorda d'això. Sí, és així. I principalment, doncs, en el món de la gran distribució, el principal criteri moltes vegades és el preu i no la qualitat. Això fa que a dia d'avui puguis trobar nou de la campanya passada, que és rància, que no és bona, però que l'estan venent.
Però en canvi també és veritat que cada vegada es van fent passos, no? És a dir, cada vegada hi ha més gent que és més sensible a això i que com a mínim busquen, no?, els noms i cognoms, i això també ho veiem en botigues petites, però ja ho comencem a veure també amb supermercats.
Sí, sí, afortunadament és així. Afortunadament hi ha una consciència que va creixent de donar suport al producte d'aquí. Per tant, compte que Catalunya no produeix ni el 30% de la nou que consumeix. Doncs ja ens podem menjar la nostra abans que la de fora.
Ah, imagina't que si ens mengessin només nou catalana no en faríem prou.
No en faríem prou.
Llavors, el més proper, diguem-ne, seria França, no?
El més proper seria França, sí.
I la nou francesa i la nou de Crespià, la nou banyolina, la nou, diguem-ne, del Pla de l'Estany, què, hi ha molta diferència?
Sí, són varietats diferents. Ells treballen amb unes altres varietats franceses, treballen normalment amb molta qualitat, i són nous bones. Nosaltres treballem amb varietats moltes vegades americanes i alguna francesa, i també mirem de fer doncs, molta qualitat. Jo diria que per mi les nous de més qualitat avui dia són les que es produeixen per aquí a Catalunya i les que es produeixen a França.
Anem a tastar nous?
Som-hi!
Pere, i hem marxat una miqueta d'aquí perquè el soroll de les màquines no ens deixava parlar gaire, però tenim les nous del camp, el remolc, i del remolc ja s'amenen cap aquí. Hem vist una bona colla de màquines que jo no sé què els hi fas perquè al final, Déu-n'hi-do, quin recorregut fan.
Sí, al final acaben fent metros els nous per cintes i per màquines. El primer de tot, quan arriben, doncs arriben amb una tolva de recepció que el que fa és acumular les nous que van venint del camp i dosificar-los al ritme que els volem processar durant tot el circuit. Llavors, el següent pas és treure els bastonets que hi ha, pals, amb una màquina que és una despalilladora, que treu els pals i deixa passar les nous. Llavors passen una primera garbellada amb un tròmel que comença a fer una primera eliminació de la pellofa verda i treu també doncs, sorra i pedretes i coses d'aquestes que hagin pogut passar. El següent pas és una piscina de flotació, les pedres s'enfonsen i les nous floten. Llavors les nous segueixen el seu camí, passen ja a la peladora, que la peladora els acaba de treure la pellofa verda si és que la porten i els frega amb uns raspalls amb aigua. El següent pas és un ventilador que treu les que són buides i llavors hi ha una selecció manual amb una taula de tria on es treuen doncs, els que visualment es veuen que estan malament. A partir d'aquí, doncs, aquestes nous ja passen amb uns assecadors amb aire a 36 graus, que s'hi estan uns dos dies, més o menys, i a la sortida d'aquí hi ha una segona inspecció visual amb una segona separació per aire d'alguna buida que s'hagi pogut colar. I després ja anem a la calibració, que és separar els per mides. Els separem en quatre mides, els de més de 34 mil·límetres, 32-34 mil·límetres, 30-32 mil·límetres i menys de 30 mil·límetres, tot això de calibre.
I després d'aquí cap a ensecar i a vendre, a menjar.
Això mateix, d'aquí a ensecar i a menjar, que són molt bones.
Clara, que hem passat per aquí aquests camps, un pot arribar a pensar que una cosa és vendre, diguem-ne, les nous, comercialitzar-les tal qual, que a més són molt bones per la salut, però l'altra peça seria, potser, buscar el valor afegit, no? No sé si, Pere, tu que tens, diguem-ne, un perfil emprenedor, ja hi has pensat en això, és a dir, podem fer més coses més enllà, diguem-ne, de la nou amb la closca?
Amb això estem treballant, hi ha moltes possibilitats obertes, es poden fer moltes coses amb les nous. La nou és el fruit sec que es transforma menys. Principalment el que fem és menjar nous amb clova o tirar nous pelades amb una amanida junt amb pipes de carbassa. I es poden fer moltes altres coses i amb això estem treballant.
A veure, ja m'explica'm en alguna d'aquestes.
Va, això ens donaria ja per un altre capítol.
Molt bé, ja ho hem entès, ja ho hem entès. Home, la veritat, Pere, que és important sobretot també per aquest poblet de 200 i escaig habitants aquí a Crespià, al mig del Pla de l'Estany, no, que veure aquesta colla de noguers. He vist que al costat del noguers també n'hi ha uns altres, que aquests no fan nous, eh? Aquests van més per la cervesa, fan llúpol, aquests.
Sí, el poble és un poble que té produccions de mel, de llúpol i de nous. Tots són produccions que no són convencionals. Aquí el que fem menys són cereals.
Hem acabat de fer aquesta ruta una miqueta aquí amb un bar-restaurant una mica especial aquí a Crespià, perquè jo no sé si aquí podríem menjar alguna amanida amb nous, però de ben segur que hi ha molt bona cuina aquí, eh? A més va sortir el programa de TV3, el concurs que tenim dels restaurants, i vam quedar molt ben parats aquí.
Sí, és molt recomanable, i a més les amanides amb nous també són molt bones.
Què diria el teu pare si ara us veiés amb les nous i veure aquest pan, aquest punt, diguem-ne, de voler fer més coses més enllà de la nou?
Suposo que estaria content. Ell va començar amb això fa anys i aquí estem, continuant.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Sense pagesia no hi ha cuina, no hi ha medi rural, no hi ha conservació del territori, no hi ha res. Ho necessitem.
Pere, moltíssimes gràcies.
A tu, Pep.
Vinga, va, anem a demanar una amanideta amb nous i potser alguna cosa més. A veure si... Veig que tens una nevera aquí que ja em si tastem alguna d'aquestes coses que no ens vols explicar.
Segur que t'agradaran molt.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase d'un gran amic, el mestre Carles Benítez, que diu: els mercats són el centre d'interpretació de la cuina d'un territori. Esteu d'acord, sí o no? Doncs vinga, va, tots els mercats, a comprar proximitat. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.